L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Diàriament amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre recollim les notícies dels municipis ebrencs per fer-los-hi un resum d'alguns dels temes més interessants del dia. Des d'ara mateix comença aquest temps conjunt que dediquem a la informació. Avui som a dimecres, 19 de maig del 2010. Benvinguts, comencem. La casa en barraca torna a estar al centre de l'huracà després que ahir en posta el jutjat número 1 escoltessin les declaracions del biòleg alemany que acusa a 8 veïns canareus d'haver-lo agredit. Alguns dels acusats asseguren no haver format part d'aquests incidents. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, així és, el jutjat d'instrucció número 1 d'Amposta va deixar i vist per a sentència el judici contra 8 veïns d'Alcanar per una presumpta agressió a un biòleg alemany a l'any 2007, ara fa 3 anys. L'alemany Edward Schneider, president d'una entitat conservacionista que en el moment dels fets estava fent un informe per a la Unió Europea. Cal recordar que la Unió Europea no veu en gaire bons ulls la caça en barraca. De fet, la pràctica de la caça en barraca continua aixecant polèmica i enfrontaments entre els aficionats, per una banda els ecologistes i els agents rurals. Com dèiem, el jutjat de primera instància i Alcanar està jutjant aquests 8 veïns d'Alcanar que sembla van enfrontar-se amb aquest biòleg alemany ara fa 3 anys. Segons va declarar ell mateix en el judici, les nits del 21, 22 i 23 d'octubre del 2007 estava realitzant els termes del Canal Ull de Cona un informe sobre la caça en barraca per la Unió Europea quan va ser perseguit i insultat, finalment agredit, per una vuitena de persones que li van donar cops de puny, li van arrencar la càmera fotogràfica que portava i li van robar la targeta de memòria amb fotografies que havia pres. Aquests són els fets que relatava aquest alemany que suposadament va ser agredit per aquests 8 veïns d'Alcanar, doncs quan intentava buscar informació sobre la caça en barraca per fer-la arribar a la Unió Europea. Com dèiem, aquest fet està jutjant el jutjat número 1 d'Amposta.
Sortim fins la Ribera d'Ebre per parlar del cementiri nuclear i és que ahir el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, es comprometia amb la coordinadora anticementiri a rebutjar que el magatzem temporal de residus s'ubiqui a Catalunya, tant ara com després de les eleccions. De fet, Puigcercós, que signava un manifest contrari a la ubicació del cementiri nuclear, es comprometia a portar la promesa al seu programa electoral. Puigcercós instava a CiU i al Partit dels Socialistes a deixar de jugar amb l'ambigüitat i a comprometre's. El líder i candidat d'Esquerra es reunia ahir dimarts amb els membres de la coordinadora anticementiri nuclear i signaven un document en què es comprometen a mantenir el seu rebuig a que el magatzem temporal de residus s'ubiqui a Catalunya més enllà de les eleccions. La coordinadora alertava del risc que el govern espanyol vulgui posposar la decisió fins després de les eleccions autonòmiques. Sergi Saladier demana als partits catalans que es comprometin a no canviar la seva posició de rebuig al cementiri nuclear després de les eleccions.
Ens agradaria que els diferents partits que a dia d'avui ja s'han compromès doncs com ho ha fet Esquerra Republicana, tant al Parlament de Catalunya com a diferents consells comarcals, com els ja 140 ajuntaments que s'han posicionat en contra, doncs que ho manifestin a través de la signatura d'un compromís clar i inequívoc que aquest posicionament en contra del cementeri continuarà en la propera legislatura. Ningú se li escapa, almenys a nosaltres, que aquest escenari futurible amb noves configuracions al Parlament de Catalunya doncs podria fer allò de donde dije Diego, digo, digo, i a partir d'aquí s'olvidin alguns partits de quin és el veritable compromís amb el territori.
Per la seva banda, Puigcercós feia una crida a que imperi el sentit comú. Creu que no té cap sentit que per posar una superfície comercial calguin permisos de la Generalitat i, en canvi, per un cementiri nuclear n'hi hagi prou amb el vistiplau de l'Ajuntament. Puigcercós afirmava que estan prevalent els interessos econòmics als riscos i instava el Partit dels Socialistes i a CiU a deixar-se d'ambigüitats amb el cementiri nuclear.
Els perills que té potencials la instal·lació de l'abocador Escó, que hi són, això no es té en compte. Aquí el que prima són els interessos d'una sèrie de senyors i senyores, en aquest cas de les companyies elèctriques i de l'Associació de Municipis Nuclears. Més clar, no podem parlar. I per tant, nosaltres el que demanem és que tant Convergència i Unió com el Partit dels Socialistes deixin de jugar a l'ambigüetat amb aquest tema. I convertirem el debat sobre l'abocador de residus nuclear d'Escó en un element de campanya. I volem que es posicionin dia rere dia durant la precampanya i la campanya, que ja estem patint, la precampanya, volem que es posicionin dia rere dia, que no intentin deixar passar les eleccions, i aquest és el perill que tenim damunt de la taula.
Després de recordar que a Catalunya hi ha consens contra el cementiri nuclear, reclamava solidaritat de les àrees metropolitanes amb les Terres de l'Ebre, eminentment productores d'energia. El portaveu de la coordinadora, Sergi Saladier, explicava que després de reunir-se amb Esquerra, a qui li han agraït el seu compromís amb la reivindicació, anunciava la seva intenció de reunir-se amb tots els partits que van aprovar al Parlament el rebuig a que el magatzem temporal s'instal·li a Escó. La setmana vinent hi ha previst que es reuneixin amb Iniciativa per Catalunya als Verds. Continuem des de la Ribera d'Ebre perquè el Consell Comarcal tindrà un punt d'atenció als ciutadans de la Ribera Nord al Viver d'Empreses de Flix. A partir del 2 de juny, els serveis d'habitatge, consum, mediació i assessorament empresarial s'oferiran d'acord amb la demanda. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Ha estat el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa, juntament amb l'alcalde de Flix, Òscar Bosch, qui han acabat d'enllestir ja els últims detalls que quedaven pendents a l'hora de posar en marxa aquest espai d'atenció als ciutadans al centre d'empreses d'alguns dels serveis que ofereix el Consell Riberenc. Aquesta actuació s'inclou en el conveni de col·laboració entre el centre d'empreses, la Ribera, de Flix i el Consell Riberenc, pel qual les persones encarregades dels serveis d'habitatge, consum, mediació comarcal i assessorament empresarial, tant des del Departament de Dinamització Econòmica com des del Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, es desplaçaran inicialment una vegada al mes al Viver d'Empreses. Per la seva banda, el centre d'empreses posarà una persona de contacte per a concertar les visites. Segons que explicava el president del Consell Riberenc, Bernat Pellissa, aquest fet és una aproximació de l'administració local als veïns. L'escoltem.
Entenem que és un pas molt important de l'apropament de l'administració cap al ciutadà, sobretot d'aquí de la Ribera Nord, una comarca que encara que no es vulgui dir, però que està dividida amb el sud de la comarca i amb el nord de la comarca, i és una manera de que la gent d'aquí del nord de la comarca veu molt lluny en el Consell Comarcal, i jo crec que tocava apropar la institució a tota aquesta gent. Ja s'ha fet alguna cosa puntual, sobretot en temes de consum, la qual ha tingut molt d'èxit, i ara ampliem aquest servei de consum amb el de mediació, amb el d'habitatge, amb el de dinamització econòmica i sobretot també amb un tema molt important, que és la gestió del programa Líder, que hi ha inversions importants aquí al nord de la comarca.
Aquest nou servei que oferirà als ciutadans el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es posarà en marxa, serà operatiu a partir del dia 2 de juny. D'altra banda, l'alcalde de Flix, Òscar Bosch, recordava la intenció del consistori de convertir el centre d'empreses en el Viver d'Empreses comarcal. En aquest sentit, subratllava que s'ha aconseguit un doble objectiu. D'una banda, apropar els serveis que ofereix el Consell al ciutadà i d'altra, el Consell entra a participar del Viver d'Empreses.
L'informatiu de Mute.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
Els serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a les Terres de l'Ebre tornen a ocupar ja les renovades dependències del Palau Oliver de Boteller de Tortosa després de 23 mesos d'obres de remodelació i d'adequació. Les actuacions amb una inversió de 1.800.000 euros han suposat la reordenació i millora de totes les dependències interiors, la substitució del servei, a més de l'habilitació d'una sala d'exposicions de 200 metres quadrats, així com una sala d'actes amb capacitat per a 80 persones. Durant els prop de 2 anys d'obres, els serveis territorials han aprofitat per restaurar les 160 obres d'art de fons encarregat per la Generalitat Republicana a diversos artistes. Iniciades el mes de maig passat del 2009, les obres permetien solucionar el problema greu d'accessibilitat, seguretat i de normativa de les instal·lacions elèctriques que patien a les dependències anteriors. Res funcionava en absolut, tenien problemes de llum i d'humitat, explicava el director dels serveis del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a les Terres de l'Ebre, Xavier Vega, que es felicitava del fet de poder haver executat l'obra a temps abans que empitjorés la situació econòmica que possiblement l'hauria obligat a ajornar.
I un edifici que estava, francament, o sigui, que no complia cap normativa, afortunadament hem tingut temps de fer-ho perquè, francament, si no mos haguéssim donat pressa, ara probablement, en la situació econòmica que estem, probablement no l'haguéssim pogut fer. Vam tindre sort que ho vam fer a temps. És un edifici que, si no l'haguéssim refet, no tenia condicions d'habitabilitat ni condicions per a rebre gent. I, per tant, estem molt satisfets perquè veureu que ha quedat un edifici molt funcional, molt, en uns volums molt nets, perquè hem jugat molt amb vidre, i on la gent, els treballadors estaran molt bé, el públic estarà molt ben rebut, molt ben atès i a més podrem fer la nostra funció de Casa de la Cultura amb les exposicions i les presentacions de llibres, conferències, etc.
Aprofitant també les actuacions de millora, el departament va decidir restaurar les obres del Fons d'Art de la Generalitat Republicana que es custodien i mostren als serveis territorials. Es tracta d'una col·lecció de quadres i escultures encarregades pel govern amb l'objectiu de finançar el funcionament de la institució i que van acabar sent confiscades per les tropes franquistes quan abandonaven el país. Xavier Vega.
Nosaltres, els serveis territorials, custodiem un fons artístic de la Generalitat Republicana i mentre hem estat fora, recordareu que estaven exposats els quadres per pràcticament tot l'edifici i mentre hem estat al Palau Montagut aquests 2 anys, hem aprofitat per a restaurar les obres aquestes i un cop restaurades tornaran aquí a casa seva, que és els serveis territorials de Terres de l'Ebre, de cultura de Terres de l'Ebre.
Entre les millores del renovat Palau Oliver de Boteller hi destaquen 2 aportacions en matèria d'equipaments culturals. D'una banda, incorporar una sala d'exposicions de 200 metres quadrats a la planta baixa que funcionarà de forma independent respecte a les dependències del departament. D'altra banda, s'ha habilitat una sala d'actes amb capacitat per a 80 persones i que portarà el nom de l'escriptor i poeta tortosí Gerard Vergés. Seguim amb l'àmbit cultural perquè precisament la cultura serà la protagonista aquest cap de setmana d'una nova edició de Delta Fira. Lluïsa Bertomeu ens en fa un recorregut amb la propera crònica des de Radio Delta.
La 31a Delta Fira i primera mostra d'arts i oficis tradicionals compta amb un ample programa cultural adreçat a un públic molt variat. Entre les activitats destaca la presentació del llibre Mans de Fang de Francesc Calier. També dissabte a la tarda es presentarà el llibre 113 paraules per salvar de Josep Lluís Carat Rovira o la presentació de l'Associació Dones Rurals de Tarragona i Terres de l'Ebre a Dorter. A la mostra d'arts i oficis tradicionals es mostraran feines com l'elaboració de sabó de casa i lleixiu, fer espardenyes de cordell, fer graneres, matalassos i altres feines relacionades amb la conserva del menjar com embotellar tomata o fer xapadillos, entre altres. L'objectiu de la mostra és ensenyar i recuperar alguns dels oficis i feines tradicionals del nostre poble i que a poc a poc es van perdent. La mostra es completarà amb diverses exposicions de fotos antigues, artesania i vestimenta tradicional, com explica la regidora de Cultura de Deltebre, Tere Bo.
Crec que serà una cosa molt interessant, que agradarà molt a la gent. Parlar d'arts i oficis tradicionals també és parlar de cultura, una cultura que ens pertany, una cultura nostra, que a poc ens estem adonant per sort de que té la seva importància, que és algo dels nostres avantpassats, que tenim que preservar i que tenim que mostrar a tothom i, si és possible, donar-li continuïtat en aquests oficis tradicionals, no? Completant aquesta primera mostra d'arts i oficis, a la mateixa carpa on es farà això, es faran una sèrie d'exposicions directament lligat en això. Es fa una primera exposició que no s'havia fet mai sobre imatges d'arts i oficis tradicionals. També hi haurà una exposició fotogràfica del fons de l'Arxiu Cultural de Deltebre. Destacar que per primera vegada es fa una exposició dels vestits del taller d'indumentària tradicional, molt a vore també el tema. Des de fa 2 o 3 anys estem fent uns tallers que ens han subvencionat el Departament de Cultura. Es diuen tallers per a la festa i aquests tallers consisteixen en fer una sèrie de o tallers d'indumentària o tallers de jota per a enriquir el que són els actes de la festa tradicional. Bé, hem realitzat 2 tallers d'aquestos d'indumentària on la gent ha pogut confeccionar i ha après a confeccionar el seu tratge de pagès tradicional, el que s'utilitzava aquí baix, i ara tota aquesta sèrie de vestits que s'han anat confeccionant també els podrem veure exposats. Altres exposicions a nivell més privat o a nivell d'associació i ressaltar com a associació tenim l'exposició de fotografies d'Amics del Carrilet i també l'exposició col·lectiva dels alumnes de l'associació Lo Color del Delta, que no es fa a la mateixa carpa, sinó que està a la sala d'exposicions Ramon Calvo.
El programa de la Delta Fira 2010 es completa amb altres activitats com el concert de Crator, la 13a trobada de puntaires o la ballada i audició de sardanes que es farà diumenge a la tarda.
Gràcies, Lluïsa. Després continuarem explicant més novetats de Delta Fira, però ara parlem d'una tradició ebrenca, els bous, i una iniciativa que fa diversos anys porta a terme la Penya Planers pels Bous de Santa Bàrbara. El sorteig diari d'un pernil per comprar un bou serril per a les festes majors. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs efectivament, des de fa uns dies ja es poden adquirir els números que han posat a la venda la penya Planers pels Bous de Santa Bàrbara per a participar en el sorteig de 20 pernils. Aquesta és una fórmula que empren els taurins planers des de fa 3 anys per tal de recaptar fons per a poder finançar el cost del bou serril que compren per a les festes majors. El sorteig dels pernils començarà a partir del proper 1 de juny i en combinació amb el número de la 11, cada dia se'n lliurarà un al número premiat. Ho explicava Ximo Martí, un dels membres de la penya.
Sí, ja fa uns anys que va sortir la idea aquesta de poder fer un sorteig d'un pernil, però vam dir, un pernil liau pues, sempre queda una mica malament, no? I vam dir, pues, va, sortejarem un pernil cada dia del mes que triem. Enguany hem triat el mes de juny i bueno, sortejarem un pernil de dilluns a divendres en la combinació de les 3 últimes xifres de la loteria de la 11.
Els números per al sorteig es poden aconseguir a alguns comerços del municipi i també demanant-los als mateixos membres de la penya. Martí destacava d'aquesta fórmula emprada per al sorteig que amb el mateix número es pot participar tot el mes, amb el que cada dia es té la possibilitat de ser l'agraciat. Els guanyadors es donaran a conèixer cada dia des de l'emissora municipal.
Sí, us donem a la ràdio la llista dels números i les persones que tenen el número corresponent, el seu número de telèfon, i bueno, si trucaríeu cada dia i així pues, donaríem el pernil que li toque. Recordem que si compres un número no jugues només un dia, sinó que jugues els 20 dies, te poden tocar fins a 20 pernils en el mateix número.
Recordem que els diners recaptats per aquest sorteig es destinaran a la compra del bou serril que ja ha estat triat i que enguany serà de la ramaderia de Rogelio Martí.
Gràcies, Josep. Seguim a Deltebre, en el mar de Delta Fira i amb el mateix tema, els bous, perquè el futur dels bous a les Terres de l'Ebre és el lema del segon congrés que dissabte acollirà Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
Aquest dissabte 22 de maig tindrà lloc en el mar de Delta Fira el segon congrés taurí que porta per títol El futur dels bous a les Terres de l'Ebre. A partir de les 5 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca, tindran lloc diferents xerrades i parlaments a càrrec dels 12 participants, membres d'associacions taurines, penyes, ramaders, toreros... Es tracta de posar damunt la taula el passat, present i futur dels bous al territori, tal i com avança el tresorer de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Santi Albiol.
Tal com indica el nom del segon congrés, els bous de les Terres de l'Ebre, i més ara, des de que fa una sèrie de mesos, s'està ficant en entredit que la festa dels bous podia estar prohibida. Llavors, doncs, el congrés com aquest que es farà del Tebre el pròxim dissabte, dia 22, doncs farà, servirà per a dir a la gent que la festa està viva i que ara més que mai s'ha de defensar i bueno, que és una festa que els nostres avantpassats la van diguéssim, aguantar, doncs nosaltres ara, de cara al futur, també l'hem de preservar. Estan invitats la gent en general per a que es pugui informar, i totes les penyes, totes les comissions, tots els aficionats de les Terres de l'Ebre i gent que no conegui la festa i que serà una forma de conèixer-la i antes poder jutjar si li agrada o no.
Durant l'acte, que estarà moderat pel nostre company Amado Cebollà, es projectaran diferents vídeos sobre el món taurí.
Gràcies, Lluïsa. Canviem de temàtica informativa, perquè divendres vinent i organitzat per la Regidoria de la Dona de l'Ajuntament d'Alcanar començaran a les cases d'Alcanar una nova edició del cicle Salut i Dona, una sèrie de xerrades i tallers que compten amb 4 sessions a les cases i 4 més a Alcanar al llarg dels propers mesos. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions i activitats d'agenda i ho fem per parlar d'aquestes jornades Salut i Dona 2010 que per divendres que ve presenten una nova convocatòria. Les jornades Salut i Dona són una iniciativa de la Regidoria de les Dones de l'Ajuntament d'Alcanar que comptem també amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones i que han organitzat un cicle de xerrades tant aquí al nostre municipi Alcanar com al nucli de les cases al llarg dels propers mesos. La primera d'aquestes xerrades a les cases se celebrarà divendres que ve. Serà a partir de les 7 de la tarda quan Meritxell Lluís, psicòloga de l'Associació de Familiars de l'Alzheimer del Montsià, parlarà sobre l'Alzheimer, la seva detecció, els símptomes i l'evolució. Serà, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda de divendres a la llar de jubilats de les cases. Però aquesta no és l'única xerrada del cicle, ja que també a les cases n'hi haurà un altre divendres 16 de juliol, un taller de salut emocional, divendres 15 d'octubre, un taller de riureteràpia i divendres 17 de desembre, una xerrada sobre l'osteoporosi. Pel que fa a les convocatòries d'Alcanar, la primera d'elles es farà divendres 4 de juny. Aquesta mateixa xerrada, que divendres que ve es farà a les cases sobre l'Alzheimer, el 4 de juny es farà aquí a Alcanar, a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat. El cicle de xerrades d'Alcanar continua farà el 17 de juny amb un taller de salut emocional, el divendres 17 de setembre amb un taller de riureteràpia i divendres 19 de novembre amb una xerrada sobre l'osteoporosi. Cal dir que totes les xerrades són totalment gratuïtes, obertes al públic en general, i és un cicle que dona continuïtat a una iniciativa que ja s'inaugurava l'any passat, aquest programa Salut i Dona, un cicle de xerrades i tallers que el nostre municipi en aquella ocasió conjuntament organitzaven la Regidoria de la Dona i la Regidoria de Salut.
Gràcies, Domènec. Precisament de salut i d'esport és la propera crònica arribada des de l'Ametlla de Mar, perquè la cala es prepara per gaudir d'un centre de salut i esport únic. Tot i que la piscina centra l'interès dels usuaris, el nou complex ofereix molts serveis relacionats amb la cura del cos i el cultiu de la ment. Araceli Domínguez.
El dia 29 de maig té lloc la inauguració de la piscina de forma institucional. Però no només es tracta de formalitzar la posada en marxa de la piscina, també es tracta de formalitzar les activitats del complex, un nou centre de salut i esport que integra tots els serveis relacionats amb aquests àmbits. Un lloc únic, modern, relaxant, on poder activar el cos i cultivar la ment. En paraules del regidor Joan Pere Gómez Comas, una autèntica joia.
No, que és una piscina que serà la joia de les piscines aquí a les Terres de l'Ebre i a la demarcació de Tarragona. És una piscina molt bonica, molt ben acabada, i de veritat, quan la gent ho anirem a veure i la podrem disfrutar, a tota aquella gent que li agrada l'esport i li agrada la salut, quedaran enamorats. I de veritat, pues, jo estem des de l'equip de govern molt orgullosos de poder oferir al poble aquest complex esportiu que és de primera índole i que la gent que li agrada l'esport i li agrada la salut pues, gaudirà moltíssim i estaran molt contents.
L'endemà, 30 de maig, hi ha jornada de portes obertes que es perllonga durant 15 dies. Durant aquest temps es faran visites guiades per mostrar al públic les instal·lacions, però encara no ens podrem banyar perquè cal aquest temps per comprovar que l'aigua estigui en perfectes condicions pel que fa al pH i el nivell de clor, entre d'altres factors que marquen les condicions òptimes del bany. Els que s'apuntin en aquests primers dies d'obertura de la piscina no pagaran matrícula. Hi ha diferents tipus de quotes. La quota universal, 37,5 €. La quota col·lectiu, 31,70 €. Les quotes infantils, de 0 a 4 anys, gratuïta, de 5 a 14 anys, 25 €. La quota gent gran per a gent gran i pensionistes, 25 €. La quota familiar 2, de 31,70 €. euros per persona, la quota familiar 3 de 28 euros per persona, la quota familiar 4 de 24,30 euros per persona i la quota familiar nombrosa de 31 euros en 70 cèntims per persona. Si ens hi fixem, s'ha intentat que siguin preus el màxim d'assequibles. De fet, per només un euro al dia es pot gaudir d'un complex amb 500 metres quadrats de sales, dos piscines i zona de relax. Aquesta quota inclou serveis de fitness muscular i cardiovascular, zona de pes lliure, zona d'estiraments i activitats dirigides d'abdominals. També activitats dirigides, tonificació, aeròbic, step, ciclisme indoor, step tono, fit dancing, TBC, GAC, aerosalsa, pilates, body combat, body pump, body balance i yoga. I activitats aquàtiques, aquagym i aquador. Tanmateix, la quota dona dret a l'ús de la zona de relax amb el solarium natural a la zona de la piscina, circuit de relax, sauna, bany de vapor, jacuzzi, dutxa nebulitzadora, dutxa ciclònica, dutxa cubell i font de gel. La quota, però, no inclou els cursos d'activitats aquàtiques com ara classes particulars i cursos de natació per a nadons, preescolars, infantils, adults, iniciació i perfeccionament, natació de prepart i per a mal d'esquena i altres patologies. Altres serveis que inclou el nou complex són l'àrea de teràpies manuals amb servei d'osteopatia, fisioteràpia i quiromassatge, l'àrea de dietètica amb servei d'assessorament i seguiment de la composició corporal. A més, es fan tractaments dietètics per al sobrepès. L'àrea d'estètica, que ofereix des de tractaments corporals i facials passant per la depilació i els massatges. Servei d'entrenament personalitzat on els entrenadors personals preparen plans d'entrenament individualitzat per perdre pes, augmentar la massa muscular, tonificar, aprendre a nedar o guanyar força entre d'altres prestacions. I servei de pàdel amb dues pistes per jugar lliurement o amb la possibilitat de fer classes i cursets. L'horari del complex esportiu és de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit i dissabte de 8 del matí a 8 de la tarda, diumenges i festius. Està obert de 9 a 2 i les prescripcions ja es poden formalitzar a l'oficina instal·lada al Telefecte, a la Plaça Nova i també al poliesportiu Galetet.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça Amposta. Cercaviles, exposicions, bandes, corals, jotes, tallers, visites guiades, jocs tradicionals, gastronomia, teatre, oficis tradicionals, artesans, varietés i la sarsuela Ja tenim pont. 22 i 23 de maig, vista't de pagès, vista't de pagesa i participa en aquesta Festa del Mercat a la plaça. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta. 22 i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça. Participa-hi!
L'informatiu de Mute.
Encetem crònica de successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el 12 de maig passat una parella de Tortosa per diversos robatoris amb força a cases de diferents nuclis i urbanitzacions del municipi, on s'enduien joies, petits electrodomèstics i maquinària i eines de construcció, per després vendre-les. Segons informaven els Mossos, l'home es dedicava a entrar a les cases, en la majoria d'ocasions forçant les finestres per accedir-hi, mentre que la seva parella se centrava en vendre els objectes robats al mercat negre i també fora del país. Amb la investigació dels Mossos es podia recuperar una centena de joies i abundant maquinària i eines. Els dos detinguts ingressaven a presó. L'operatiu dels Mossos d'Esquadra es va iniciar a principis d'any arran de la detenció de robatoris en habitatges de primera i segona residència de les partides de Sant Bernabé, Raval de Jesús, Pou de la Conxa i el Terrer Roig, Pujada dels Reguers i d'altres urbanitzacions de Tortosa. Segons els Mossos, l'home es dedicava exclusivament a aquests robatoris amb força, mentre que la seva companya gestionava la venda dels objectes robats. A la majoria dels robatoris, els detinguts forçaven la finestra per accedir a l'interior de la casa i endur-se objectes fàcils de transportar, com ara joies i petits electrodomèstics. Entre d'altres, els Mossos van decomissar 14 telèfons mòbils, 3 receptors de DVD, 2 càmeres digitals, un ordinador portàtil i complements informàtics, així com eines i aparells de construcció. També van trobar nombroses joies, 34 24 anells d'or i de plata, alguns d'ells amb brillants, 27 penjolls, 23 polseres i 11 collarets i cadenes, 10 parells d'arracades i 2 rellotges de gran valor. Els dos detinguts, Marcel Catalín, de 32, i Anna Maria B., de 22, tots dos veïns de Tortosa, van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció número 4 de Tortosa en funcions de guàrdia, que va decretar el seu ingrés a presó. Res més, el nostre temps s'ha exhaurit. Esperem que demà dijous tornin a estar, com sempre, al peu del canó, escoltant les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Fins la propera.